Bon dia, benvinguts en una nova edició dels 100 anys fent vi, el programa commemoratiu del centenari de la cooperativa de Falset i Marçà, que us acompanya cada dissabte de les 2 i fins a 2 quarts de 3 en directe aquí a la sintonia de Ràdio Falset, al 107.6 de la freqüència modulada. Així doncs, comencem una nova edició del programa sabent els continguts del mateix.
Lo sumari. Anirem al tros amb Josep Maria Cots i parlarem de l'estiu més càlid de la història. La Ruth Troiano ens comentarà l'actualitat de la cooperativa a la xarxa L'Espai Etim en Viu. Sabrem qui s'amaga darrere del vi Gran Metz i el tastarem en directe. Coneixerem dues cartes curioses dins de les anècdotes d'un centenari. A les rondes del Pi explicarem la situació del videoclip del centenari i acabarem explorant el programa per fer-vos la pregunta de la setmana.
Doncs bé, com veieu, tenim avui una mica de canvi de continguts, així que comencem anant directament al tros.
Anem al tros amb Josep Maria Cots. Col·laboren Joan Queralt, del Departament d'Agricultura, D.O. Montsant i D.O. Cupriorat.
Bé, bona tarda a tots. Ja tornem a estar aquí per parlar què passa al tros, no? El tros, el que està passant avui és que plou, no? Sembla que durant mesos ho hem estat demanant. I avui, que curiosament, que volíem llegir un petit article que ens envien des del Departament d'Agricultura sobre l'estiu més sequer clar de la història, doncs mira per on ens doncs, arriba el que esperàvem, no? L'article diu així: Catalunya diu, bueno, ha viscut el tercer estiu més sec i càlid de la història. Catalunya ha registrat el tercer estiu més sec i càlid des del 1940, quan es comença la recollida de dades meteorològiques sistemàtiques en tot el territori. Després de tancar els mesos de juny, juliol i agost amb unes temperatures un grau, quasi dos graus, per sobre de la mitjana i unes precipitacions del 46% per sota del que és habitual. Doncs bé, avui tot això sembla que ja vol canviar, oi que sí? Com que sempre ens queixem, podem dir, també es podria haver esperat dos o tres dies, no? Que és el que falta per acabar de vermar. Però clar, al Priorat encara els hi queden uns quants dies, i al Marroig me penso que també uns quants més, no? De fet, mai em plou al gust de tothom, i som a temps per les olives. Però això ja ho veurem. I com està anant la verma? Fins ara, almenys fins ahir, avui no he agafat les dades perquè no ha plogut, s'han entrat uns 700.000 quilos, difícilment arribarem als 800.000, ja ho vam dir fa dies, però bueno, la collita enguany ha vingut d'aquesta manera, no? I una altra cosa, per si algú no ho sap, perquè aquests dies també s'ha vist per la tele, la Generalitat iniciarà una prova pilot per cobrar 10 euros per temporada per recollir bolets al bosc de Poblet, una àrea forestal de la seva propietat que atreu un gran nombre de caçadors de bolets. Tenen un argument des d'aquí. Diu que la iniciativa respon a l'augment desmesurat dels recol·lectors de bolets en els últims 20 anys i en el seu impacte a l'entorn, com l'abandonament d'una gran quantitat d'escombraries que obliga a fer tasques extra de manteniment del paratge, dos mesos després del final de la temporada dels bolets, els danys als camins i el deteriorament de les estovalles forestals, que perjudica la producció de bolets, especialment abundant i diversa a les comarques de Tarragona. Bé, enguany suposàvem que no es podrien anar a buscar rovellons perquè faltava l'aigua, però bueno, aquests dies ens diuen que d'aquí un meset, no sé quants dies està calculat, podrem anar a buscar rovellons. Bueno, pels qui encara esteu vermant, que tingueu bona verma, i pels que no, doncs bueno, ja estem més tranquils. Fins la setmana que ve.
Bé, després de que el Josep Maria ens hagi posat una mica al dia de quines són les últimes doncs, novetats i situacions que s'estan vivint al tros, és moment de recuperar la Ruth Troiano, que fa temps que no tenim amb nosaltres, i avui s'ha decidit una vegada més acompanyar-nos i a fer les seves notícies a la xarxa.
Etim en viu.
Hola, molt bona tarda. Tornem a reprendre després d'unes setmanes de parèntesi l'espai d'Etim en viu, on expliquem l'actualitat tant a Facebook com a Twitter. Ens centrarem avui a la xarxa més potent, la que té més nombre d'usuaris, que és la de Facebook, explicant algunes de les coses que hem anat penjant aquestes últimes setmanes. La darrera ha estat el nostre èxit o balanç molt positiu que hem fet de la fira amb motiu de la Mercè, que es va fer a Barcelona, a l'Arc de Triomf, perquè es van vendre més de 4.000 tiquets i es van servir més de 2.000 copes de vins de la cooperativa, el Castell de Falset Negre, l'Ètim Negre, la Verema Tardana i el Vermut. I han estat moltes les persones que han comentat tant aquí com a Twitter la seva participació a la fira, destacant la qualitat dels nostres vins. També hem explicat la visita que vam tenir de la Jove Cambra Internacional de Tarragona, al celler. Van fer una visita teatralitzada amb el Blai i hem penjat les fotografies, i alguns dels assistents ha comentat la seva estada sempre també en to positiu. Una visita molt especial esperada aquesta setmana va ser la dels alumnes de l'Antoni Vilanova de Falset, que van aprendre a desrapar el raïm i a veure com es feia la brema amb el president, en Josep Maria Cots, i van penjar algunes fotografies on es veien les seves mans petites encara desrapant el raïm. Ara ja ho fan les màquines, però ells van aprendre a fer-ho de forma manual per anar-los introduint en la cultura del vi. La veritat és que moltes persones ens han fet també comentaris o m'agrades i han dit que és una activitat genial. Hem compartit també a Facebook una activitat que justament té lloc avui, 29 de setembre, de 5 a 9 del vespre, que és la Fira de Sant Miquel a Hostalric, i els vins i la música surten al carrer. És una activitat que compta amb un tast de vins, entre els quals els de la cooperativa Falset Marçà, que recordem es fa a partir de les 5 de la tarda a Hostalric. També hem explicat a la xarxa un nou cicle de tastos que es fa a Barcelona, al Mercat de Santa Caterina, en el qual participaran totes les denominacions d'origen catalanes, també la D.O. Montsant, i els vins de la cooperativa Falset Marçà pretenen estar-hi presents. Coincidint també doncs, amb aquests dies que anem explicant moltes coses de la cooperativa, hem penjat un avís perquè estem preparant el butlletí electrònic i tots aquells que els vulgueu rebre podeu entrar a través de Facebook al link que us permetrà introduir la vostra adreça de correu electrònic i rebre el butlletí amb les últimes activitats o l'última actualitat de la cooperativa. I ja per anar acabant, una cosa molt sonora que és la que s'està enregistrant aquests dies. Estem gravant les rondes del vi i participaran des de la coral de Falset a la Soul Machine, els Cucols, els Llunàtics i els Marçà Talk. Aquesta setmana passada van estar gravant, també ho faran la setmana vinent i més endavant us explicarem què farem amb tot aquest àudios i tota aquesta sonoritat que s'està enregistrant, que no té altre motiu que commemorar també el centenari de la cooperativa Falset Marçà, ja setança el 12 del 12 del 2012, que serà el punt cúmul o el punt culminant del centenari. I ja per acabar, comentar dues qüestions més. A la xarxa hem compartit dos reportatges, un que va sortir a la secció del periòdico d'innovació relatiu a la cooperativa i la seva important aposta per les xarxes socials, i un altre que va sortir a La Vanguardia i en el qual es feia referència a les activitats enoturístiques que s'organitzaven a la cooperativa, més enllà de les visites teatralitzades, també quan algú ens ho demana, les visites al tros per poder practicar la brema. L'any passat ho vam poder experimentar amb la gent de la xarxa Explora, que proposen activitats per a famílies amb nens. Bé, doncs aquesta ha estat l'actualitat a Facebook. La setmana que ve us explicarem moltes més coses.
Darrere d'un vi.
Bé, doncs avui darrere d'un vi ens acompanya l'Eugènia Guas López. L'Eugènia és llicenciada en Enologia per la Universitat Rovira i Virgili. Més tard va fer un màster en Enologia i l'any passat va realitzar un postgrau de Direcció i Gestió d'Empreses Vitivinícoles. Va iniciar-se en el món laboral fent pràctiques i una campanya de verema a La Rioja. L'any 2001 va treballar al celler Mas d'Oix de Poboleda i després també a la cooperativa de segon grau d'Unió de Vilallonga del Camp. L'enyorança però pel món vitivinícola la va portar més tard al Penedès, on va fer vins blancs i cava, però la seva passió són els vins negres, així que l'any 2005 va començar a treballar a la cooperativa dels Guiamets. Amb ella volem conèixer doncs, qui hi ha darrere del vi Gran Mets. Eugènia, bon dia.
Bon dia.
Bé, avui vens amb representació de la cooperativa dels Guiamets, fundada l'any 1913, per tant també molt a prop del centenari, com la de Falset i Marçà, que estem doncs, celebrant durant aquest any. Quants socis formen la cooperativa dels Guiamets?
Ara mateix, actualment, tenim uns 60 socis. Productors de raïm, 35. 35 socis.
És a dir, a part de la cooperativa vitivinícola, també
és... Tenim oli, també. Mm. Hi ha algú d'ametlla i alguns que tenen cirerers, però bàsicament és raïm i oli.
Quantes hectàrees de vinya hi ha a la cooperativa de Guiamets?
Doncs tenim unes vora 100 hectàrees de vinya, repartides per diferents... No només és terme de Guiamets, sinó que també hi ha algun terme del costat. Hi ha algun de Garcia, la Serra d'Almos, no sé si hi ha algun també de Tivissa... Doncs, vora unes 100 hectàrees de vinya.
Molt bé. I quines varietats són les que teniu plantades?
Tenim des de les varietats tradicionals d'aquí de la zona, garnatxa, carinyena, garnatxa blanca, després una mica de macabeu, i llavors una mica de cabernet, merlot, ull de llebre, també es va plantar bastant en una època, i sirà, també tenim una plantació de sirà que té bastants anys. Aquestes són totes les varietats que tenim. Bàsicament fem raïm negre, és el 95% de la nostra producció i tenim una miqueta de raïm blanc, de garnatxa blanca i macabeu.
Seguim parlant una miqueta de les vinyes. Quines són les principals característiques del terroir dels Guiamets?
Com que les vinyes estan repartides per el terme, que és molt gran, i per termes del costat, també hi ha alguna finca fins i tot a Mas Roig, com deia abans, Garcia, Mas Roig, Guiamets, la Serra d'Almos, doncs hi ha terrenys molt diferents. Hi ha des d'argila, una zona molt argilosa, fins a molt de calcari, soldó, arena, grava. Hi ha diferents tipus de terreny que això donen les característiques diferenciades per cada varietat i és molt bo per poder després tenir diferents tipus de vins.
Ens has portat avui per tastar el Gran Metz, concretament l'any del 2007, que tastarem d'aquí una estona. A part d'aquest vi, del qual ja tindrem temps de parlar després, quins altres vins elabora la cooperativa dels Guiamets?
Doncs tenim un blanc jove que es diu l'Ometz, que es fa amb garnatxa blanca 100%, fermentat en fred i amb els raïms molt triats. Es fa molt poca producció, però bé, n'estem molt contents. Després també fèiem un vi que l'última anyada és 2009, que és Vallsellada, que és un blanc també de garnatxa blanca d'una vinya de més de 70 anys. Es feia fermentat en barrica i llavors es deixava anava catant el moment més òptim de treure-ho, cap a 3, 4, 5 mesos. Aquests són els dos blancs que es fan, amb molt poca quantitat, perquè ja he dit que hi havia molt poc blanc. I després, com a negres, tenim els joves Mas dels Metz, que seria el jove bàsic, garnatxa carinyena, bàsicament, i una mica d'ull de llebre. Després, el Lometz, que és un altre jove, però una mica més complexa, i afegim merlot, i afegeix xirà, depèn de l'any, depèn de com és. Ja és una mica més complexa en boca, però és jove, segueix sent jove. I després, com a criança, tenim els Gran Metz, que parlarem després, però hi ha dos tipus de Gran Metz. Hi ha el Gran Metz, que és mitja criança, que s'està de 6 a 8 mesos de pen en barrica. El copatge és el mateix per un i per l'altre, però el fet d'estar més o menys temps en barrica doncs varia molt les característiques. I el Gran Metz, que provarem després, que està 12, 14, fins i tot a vegades 16 mesos en barrica. I després la reina de la casa que diem, que és l'Issis, que en el seu moment va venir el senyor Subirats, el que estan acabant la Sagrada Família, a fer l'etiqueta, perquè té família aquí per la zona, va fer un disseny, va voler fer un nom, i per això el nom d'Issis el va escollir ell, la deessa Issis, és una cosa seva. Llavors la botella, la presentació és molt maga, i el vi és molt especial, són vinyes tot velles, més de 40 anys, garnatxa carinyena i sirà. El sirà és una mica més jove, però el sirà tenim una finca que se'ns fa molt, es fa molt bé, surt molt concentrat i molt bo, llavors només fem unes 8-10.000 ampolles d'Issis i es fa tot amb barrica de roure francès. La criança, també de 14-16 mesos, vaig provant i quan està a punt es treu, i després ara mateix, per exemple, l'anyada d'Issis que està al mercat és la de 2006. I crec que aquests són tots els vins que fem, penso que no m'he deixat cap. Bàsicament són aquests.
Rosat,
Sí, rosat fem de la gamma de jove, fem Mas dels Metz negre, blanc i rosat. El que passa que blanc i rosat en fem molt poca quantitat. Rosat de garnatxa i rosat de garnatxa i una mica de merlot.
Llavors, vins generosos, també en feu algun? O?
No, n'havíem fet fa anys, però ara mateix doncs, tenim ranci que de fa molts anys, amb unes mares molt bones, però no fem mistela ni dolços. No.
Molt bé, ens has fet una mica d'explicació de quins són tots els vins que s'elaboren a la cooperativa dels Guiamets. Avui ens has portat aquí el Gran Metz, que ja ens has explicat una mica per damunt doncs, de què es tracta aquest vi. Mm-hmm. Què ha de saber qui vulgui tastar el Gran Metz?
Bé, és un vi negre amb una criança, com us he dit abans, molt llarga. Llavors és un vi que té molt de volum i molt de cos, i és un criança, s'ha de provar pensant que l'has d'obrir com a mínim mitja hora, tres quarts abans, perquè és 2007, per exemple, en aquest cas, però normalment sempre ho traiem. Doncs, si faig un any i mig de barrica, després com a mínim 2 anys en botella, doncs un cop el vas a provar és millor obrir-lo mitja hora, tres quarts, una hora abans, i decantar-lo una mica. I bé, és un vi amb cos, ara el provarem i entrarem una miqueta en detall, no? Però ho has de provar pensant, no buscant una molt de joventut en boca, perquè és criança, evidentment que no, però vull dir que en pausa i mica en mica, és un vi que és dinàmic, va canviant, primer trobes uns aromes, després van sortint uns altres, ara ho anirem veient, i després en boca doncs és un vi amb molta estructura i també en boca també va canviant. Llavors s'ha de provar sense presses i a poc a poc, anar degustant, anar saborint i després també deixar, després d'haver-lo provat una estona a la boca sense res, per retornar els gustos que tens a la boca.
Doncs abans de començar aquest tas en el qual doncs, t'agrairem que ens acompanyis i que ens expliquis per si algú doncs, després des de casa vol també tastar-lo i poder aprofundir una mica més amb el vi, explica'ns una mica quin és el procés d'elaboració d'aquest Gran Metz.
El Gran Metz està fet en bàsicament, almenys és aquest any, que tenia la 2007 va ser una anyada molt bona, molt, molt excel·lent, i de les varietats que us he dit, precisament aquest està fet més amb les varietats que són més forànies, té un 50% de cabernet, el que passa que el cabernet aquí, doncs, depèn de quin any madura millor i depèn de quin pitjor, però aquest el 2007 va tenir una maduració excel·lent, llavors el 50% d'aquest vi és cabernet, la resta és ull de llebre i merlot. Llavors el que fem és fermentem les varietats per separat, collint-les en el seu moment més òptim de maduresa, fermenten amb acer inoxidable, amb un dipòsit, amb control de temperatura, es van fent els seus remuntatges, depèn del moment d'una manera o d'una altra, llavors un cop acabada la fermentació en el tanc es fa el sangrat, es premsa, la part de premses que és més bona, la que seria les primeres, es posen amb aquest vi, normalment, ho cato, depèn de com està, on poso més o on poso menys, i llavors després ja anem a barriques, que les botes del Gran Metz són un 70% de roure americà i un 30% de roure francès, són botes noves un terç d'un any i de dos anys, i llavors cada varietat poso per separat, depèn de la varietat, excepte una bota o una altra, o un torrat o una altra, llavors ho poso per separat a diferents tipus de barrica. I va fent la criança, després vaig provant, i quan és el moment òptim de treure-ho, a partir de 14 mesos com a mínim, perquè són vins raïms molt concentrats i necessiten bastant de temps d'estar en bota, doncs quan és el moment, es treu de la bota, es fa el procés per preparar-lo per embotellar, s'embotella i es posa en una sala que està controlat l'humitat i la temperatura perquè faci ja la criança reductiva en botella.
Doncs molt bé, feta aquesta explicació de quin és el procés d'elaboració del Gran Metz, crec que no ens queda res més que tastar-lo. Uh-huh. Així doncs, Eugènia, si ens vols doncs, guiar amb aquest tast del Gran Metz, recordem que estem parlant de Gran Metz 2007 en aquest cas.
Sí.
Així doncs, si vols començar, farem la fase visual primer i ens expliques una mica doncs, què podem veure en aquest vi.
Com podeu veure, la capa de color és molt, molt i molt profunda, és un negre molt intens, perquè clar, tant el cabernet com el merlot tenen molt de color. Té el menisc, que és la vora, diguéssim, del vi, de la copa, d'un color, doncs, teula, però encara no és molt gran, el color teula denota aquesta criança en barrica, aquest envelliment. Encara no és molt suau, això què vol dir? Que encara té molta vida, en principi, després en boca s'ha de veure, si també això el que ens diu visualment, ens sembla que aquest vi doncs encara pot tenir molta vida més en botella.
Molt bé, un cop hem analitzat el vi pel que fa referència a fase visual, anem a l'olfactiva.
L'olfactiva, doncs, primer ensumarem suaument, airejarem, perquè s'ha d'airejar força, és el que deia, que és un vi que s'ha d'obrir ben bé mitja hora, tres quarts abans, perquè vagin sortint els seus aromes. Inicialment surten uns aromes més especiats, més torrats, i mica en mica, quan es va obrint el vi, el deixem que estigui en contacte amb l'oxigen i vagin sorgint aquests tons de cafè, i si el deixéssim encara una mica més estona, sortirien una mica de fruita negra de bosc i mora, i segueixen sortint encara el clau, l'espècie de la criança.
Estem aquí tastant en directe Gran Metz, l'anyada del 2007 de la cooperativa dels Guiamets amb l'Eugènia Guasc, fent aquest tast en directe, hem fet la fase visual, olfactiva, anem ara per fer la gustativa, per saber quina és la boca d'aquest vi.
Doncs bé, en boca es nota la calidesa, és concentrat, però ja és bastant fi, elegant el taní que ens queda, tot i que perquè el cabernet i el merlot són dues varietats molt tàniques, però estan ja bastant afinat, té un volum important en boca, Ens tornen a sortir amb retronasal aquests gustos que deien d'espècie, de clau, aquest torrefacte, aquest cafè. I un cop ens empassem el vi, el postgust és bastant llarg, et retornen els gustos una bona estona. És un vi que té un pas de boca voluptuós, diguéssim, no? Es nota que té molt de volum, cos i certa punta d'alcohol, però que està molt ben amalgamada amb tots els gustos que té.
Ens deia la Eugènia que és un vi que va evolucionant, per tant li deixarem dos o tres minuts de repòs i d'aquí una estona doncs veurem si ha sofert algun canvi. Mentrestant, Eugènia, una pregunta et volia fer referent a... Ens parlaves abans de que utilitzàveu roure francès i americà. Per què s'utilitza botes de diferent procedència?
Bé, el roure francès es treballa d'una manera diferent que el roure americà i els boscos estan, evidentment, en llocs completament diferents i creixen... El roure americà creix molt més ràpid i dona uns gustos al vi molt diferents al roure francès. El roure francès és d'un poro, perquè el que fem a la barrica doncs, és una oxigenació lenta i pausada a través de la fusta, a part de donar-li el gust del torrat de la fusta. Llavors el roure americà té un poro molt més gran, li dona uns tons més de coco, més de vainilla, pel tipus de roure que és. En canvi, el roure francès és una oxigenació molt més lenta, molt més fina, té uns tons molt més delicats. Llavors, depèn de quina varietat, si poses un roure, també influeix molt el torrat, i després que sigui una bota nova o una bota d'un any o de dos anys, perquè llavors, clar, es van tapant els poros i aporta més o menys. Llavors, segons quina varietat la taparies molt, segons si posessis un roure o un altre. Llavors, ens interessa que allò realci les característiques pròpies de la varietat, no que tapi la fusta, no? Sinó, o que en doni alguna més, però que vagin de la mà, que sigui una cosa equilibrada i amb un bon balanç entre el raïm, entre el vi i la fusta, o sigui, un bon balanç.
Has dit abans que també hi havia aquí un copatge de Merlot, no?
Sí.
I has dit, bueno, que gust de mora, és que els trobaves, no? Evidentment, quan tastes una mora, és calcat el que tu estaves explicant, no? Te recorda aquell gust del raïm, dolcet, quan estàs vermant, que te'l posis, i recorda què? La mora, no? Precisament tinc uns quants ceps de Merlot al costat d'uns esbarders, i pots tastar la mora, pots tastar el raïm i bueno, em penso que tot això ho trobes aquí. També recordàvem en aquest moment, bueno, quan era molt petitet, que el pare i el tiet me prenen cap a Guiamets a vermar la finca de la tieta, allà detrás de l'església, i ara ja no sé què hi ha, ja es va vendre aquella finca. Hi havia molt raïm blanc i sé que si plovia hi havia uns olives molt grossos que podia ser plujar dins de la soca, no? Segurament que la gent més gran recordar a Guiamets aquests olives era la tieta, la germana del Dominguet, i bueno, me recorda aquells anys en què bueno, amb el carro anàvem cap a Guiamets i ja me quedava a dormir caldido i teníem allí i si no doncs cap a Falset una altra vegada amb el carro, no? I allí va ser els primers viatges llargs que vaig fer en bicicleta, me vaig atrevir a anar a Guiamets en bicicleta, no? Són records d'infància que dius bueno, estic a la comarca de Falset, estic a Capçanes perquè tenim una finca allà i com no també vaig estar a Guiamets, vull dir, la comarca és més petita de la que sembla, no?
Bé, si et sembla, repassem una vegada més el vi, ja que ens deies que havia pogut evolucionar una mica. Tornem doncs a fer aquest tast amb boca i amb això ja parlarem una mica més en general del vi i anirem doncs tancant aquesta participació d'Eugènia en aquest programa d'avui.
Surt més la fruita, aquesta negra que us deia, surt més en boca, amb aquest to dolcenc entre la barreja, entre l'alcohol i la fusta, i aquest fons de clau, de torrat, cada vegada és com més amable i surten gustos que en un inici no els trobàvem perquè necessita el seu temps, aquest vi necessita el seu temps.
Va canviant a poc a poc.
Sí, sí.
La nota és bé.
Abans d'acabar, Eugènia, l'hem de decantar aquest vi, no l'hem de decantar? Ja ens has dit que l'havíem d'obrir amb una hora d'antelació, més o menys.
En principi, home, millor, pot ser que tingui algun pòsit, perquè aquests vins que són més de gamma més alta, més de criança, doncs no els hi fem tants tractaments tan agressius, tants filtratges, i llavors amb el temps pot ser que algun pòsit de matèria colorant propi del vi natural doncs, tinguis al fons de l'ampolla, llavors si ho decantes millor, a part que decantant-ho doncs ja ho obres i elimines aquesta part de depòsit, si és que hi és.
I ja per acabar, ens recomanes algun maridatge amb aquest gran metz?
Home, el tipus de vi que és, amb aquest volum, amb aquest cos, jo el maridaria amb una bona carn. Una bona carn, sí. O un bon rostit, o sí, d'aquí la zona, sí.
Mos l'imaginem ja, ja som a taula. Sí, sí.
Doncs molt bé, Eugènia, moltes gràcies per haver-nos acompanyat al programa d'avui. Molta sort a la cooperativa dels Guiamets, molta sort en el vostre centenari, que començarà l'any que ve ja.
Sí.
I bé, doncs esperem que hagueu tingut una bona campanya de verema. Uh-huh.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Doncs molt bé, moltes gràcies. Nosaltres seguim endavant amb el programa. És moment de conèixer anècdotes d'un centenari.
Anècdotes d'un centenari.
Bé, avui mos han passat una carta manuscrita, transcrita, més ben dit. Està a l'arxiu, era difícil de llegir, a poc l'hem de transcriure, però està feta tot just mig any a cada la fundació de la cooperativa, el juny. Diu així: director del Banco de Valls, muy señor nuestro, para elaborar el vino por nuestra cuenta, huyendo de los comerciantes acaparadores que se enriquecen a nuestra costa. I bé, aquesta frase tornarà a sortir quan sentiu les rondes del vídeo que anàvem parlant, perquè les rondes diu: fundem el sindicat i ara el vi farem, i ara les sangoneres prendran altres terceres. Això diu que perquè els marxants del vi no se'ns fotin el fetge. Una cosa està relacionada amb l'altra, no? Segueixo amb la carta. Hemos constituido un sindicato vinícola en este pueblo, formándolo entre todos 68 asociados. Estamos ya construyendo el edificio bodega en terreno propiedad de este sindicato, pero nos faltarán unas 20.000 pesetas para terminarlo del todo, según los planos. Sabiendo por distintas referencias que el banco de su digna redirección ha prestado capital a entidades como la nuestra, no hemos vacilado en dirigirnos a usted para que, en caso de serles factible, nos diga en qué condiciones nos prestaría el Banco de Valls la cantidad que nos falta para llevar a término nuestro ideal para la próxima cosecha. Esperando sus gratas noticias, se ofrece a usted afectuosamente su servidor, Carlos Matavacas, el secretario del sindicato vinícola del Bajo Priorato. I una altra carta molt curiosa de veu com se feia el comerç abans, vos la llegeix la Iona.
Bueno, aquest és el 14 de novembre, també del 1913, i va dirigida a la muller de la societat cooperativa. Y digo: muy señores nuestros, en las bodegas de nuestro sindicato tenemos unos 2.500 hectolitros de vino tinto de 15 grados de fuerza alcohólica y de la mejor que se ha producido este año en la comarca del Priorato, y desearíamos entrar en relaciones comerciales con sus casas para ver si les conviene a ustedes en todo o en parte. Su alta graduación y su paladar son apropiados para el cupaje de toda clase de vinos, dándoles el boutique superior. Esperando le convendría nuestra oferta en total o en pequeñas partidas, aguardamos sus gratas órdenes para enviarles, si le conviene, muestras del mismo. De ustedes atentamente su servidor, el secretario Carlos Matavacas. Postdata: la comarca Priorato es la mejor de la provincia de Tarragona, España. Se le aplica su contestación en español o en francés.
Bé, una vegada fetes les anècdotes del centenari, anem ràpidament a les rondes del vi.
Les rondes del vi.
Bueno, se mos acaba el temps. Jo, encara que molt curtet, hem de comentar una mica el videoclip que estem fent pel centenari de la cooperativa. Ja tenim tot el so gravat i dissabte que ve comencem les filmacions a Marçà i a Falset. Només dir que agraïm moltíssim la participació de més de 100 persones que estan col·laborant en el projecte. Totes hi han posat molta il·lusió i disposició a participar en la cooperativa. La ruta abans ja mos n'ha dit unes quantes, però jo ara mos en diran unes quantes més.
Entre ells seran la coral de Falset i Marçà, Marçà Toc, els Llunàtics, la Soul Machine, la Mat, el violí de la Marta Cardona, els músics de la Mulassa, els Cucos, el JJ, els nens de l'escola, la banda de música, 20 solistes, tècnics de l'àudio i vídeos i col·laboradors.
Aviam, però encara no hem acabat. Recordeu tots aquesta data, fixeu-vos molt bé, 3 de novembre, dissabte, per la tarda. Esteu tots convocats, els socis de la cooperativa, els familiars, els amics, tots els marçalencs i falsetans i tothom que ens vulgui acompanyar. serà possiblement el cercavila més multitudinari i curt de la història. Recordeu això? I curt de la història. Però podreu dir, jo hi vaig ser, i tu hi voldràs ser, recordeu, 3 de novembre, dissabte, a les 3 de la tarda. Recordeu.
Esperonem el programa.
Doncs anem a saber quina és la pregunta del concurs del programa d'avui.
La pregunta és en quin any es va fundar la cooperativa dels Guiamets.
100 anys fent vi@radiofalset.fm.
Doncs la pregunta és quin any es va fundar la cooperativa dels Guiamets. Tal com ens deia la Iona, podeu enviar les vostres respostes per correu electrònic.
100 anys fent vi@radiofalset.fm.
100 anys fent vi@radiofalset.fm. Recordeu el 100 amb números i amb això arribem al final del programa d'avui. Bé, donarem les gràcies a tots per haver-nos escoltat una setmana més aquí en directe a Ràdio Falset, al 107.6 de la freqüència modulada. Recordeu que aquest programa es repetirà, com sempre, el diumenge i el dilluns a les 9 del vespre. I bé, donarem les gràcies una vegada més a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui. La Iona, el Josep Maria, la Ruth Troiano, la nostra convidada, l'Eugènia, que ens ha portat aquest vi gran metge que hem tastat en directe, i també el nostre tècnic, el Jordi Borja. Nosaltres ens retrobem de nou la setmana vinent en aquest 100 anys fent vi. Moltes gràcies i bé, esperem que hagueu gaudit del programa.